La Caravana, un programa sobre rodes. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
6 minuts gairebé que passen de les 5 de la tarda i avui em diu el Leo, prepara't, que la cosa va durar. Leo Espluga, bona tarda.
Molt bona tarda. Bueno, és cosa teva, això, eh?
Sí, també és veritat. et faig ficar en jardins i després me'ls menjo.
Clar, exacte.
Avui, filosofia i mort, vam dir, eh?
Sí.
Ahir és nada.
Bueno, mira, avui toca dilluns, molt dilluns, això de parlar de la mort, eh?
Sí?
És bastant de dilluns.
Per què, això?
Home, els dilluns estan durs. I la mort, sí, també. No? Van de la mà.
T'ho compro. Va, com ho enfoquem?
Vale, clar, és un tema molt extens.
Sí?
I clar, aquí no tenim temps d'abordar-ho de manera sistemàtica. Llavors he decidit, bueno, deixar 4 o 5 enunciats.
Val.
I després, aviam, que la gent s'ho miri com vulgui.
Val.
O que reflexioni o no reflexioni. I nosaltres ja, aviam, però ens encaminem.
No, la gràcia d'aquesta secció, ja ho dic sempre, eh? Des de casa, penseu-hi. Aneu-hi pensant.
Sí, i tant.
Amb tot això, aneu-vos fent preguntes. Jo li formularé al Leo, com sempre, les preguntes mentre ell vagi xerrant. I som-hi, va, comencem.
I tant. Bé, el primer que volia comentar és si fem una diferència entre la mort com a realitat positiva, és a dir, com una cosa que passa, o com precisament el no ser per autonomàcia. És a dir, si li donem un contingut real a la mort o no. Perquè podem dir que la mort és tota absència de realitat, allò que no és pròpiament...
Val.
I que només existeix en tant que negació de la vida, o si la mort té un estatut propi o no.
Per entendre'ns, allò que fem la societat del segle XXI a Occident, que és gairebé tractar-la com a tabú, eh?
Sí, aquí no estem massa familiaritzats amb el tema de la mort, eh? La veritat és que és una mica trist.
Allò que fa com una mica de basarda, sí. Fa por, i ho deixem apartat.
Al final, aquí jo crec que poc o molt, a la nostra societat, la mort és algo així com, bueno, el que comentaves d'un tabú, o com algo que... Sí, és un no-algo, és un no-algo, no té una realitat de pes, no?, ontològica. Però, clar, si ens posem a analitzar filosòficament, al final la mort opera com a principi i com a fi. Com a les dues coses, no? Com a principi, perquè és el que li dona de contingut a la vida, vull dir, la vida es defineix a través de la mort, o sigui, tota definició de vida no pot evadir la mort, pròpiament, no? Perquè és el que fa que té un text molt maco, Heidegger, precisament, on parla que si no hi hagués mort, la vida es petrificaria. Vull dir, deixaria ser vida i es convertiria en pedra, no? Però, alhora, és principi, a l'hora de definir la pròpia vida, però opera com al final de la mateixa, literalment, no?, a nivell fàctic.
Estàs parlant, d'alguna manera o altra, de la bellesa de les coses finites, entenc, eh?
Sí, forma part, la bellesa, com a mínim, des d'un punt de vista humà, no? O sigui, com, si entenem que la bellesa és algú pròpiament humà, al final el ser humà és un ser que es dona en el temps, i és finit, no? És com és un dels temes fonamentals. I precisament la mort és allò que opera com a finitud, i especialment allò que dota de qualitat al temps, i no de quantitat, no? Això que diem sempre de lo qualitatiu i la quantitatiu, no? Bueno. És precisament la possibilitat d'una finitud el que dota de contingut el que sigui que hi ha de vida. I llavors, clar, això ens porta a un altre dels temes que plantejava, que és... que sempre hi ha una economia de la mort o del morir-se, que això és un tema bastant interessant.
Parlem-ne.
Això de l'economia de la mort i del morir-se és... sempre hi ha una retòrica, no?, en relació a la mort. És a dir, ja sigui des d'un punt de vista de la mort com a final total, no?, que podríem dir... I aquí l'economia operaria des del punt de vista de fes-hi o fes-hi abans de que t'arribi el moment on estàs postrat al llit i t'arrepenteixis i llavors sigui el final de tot i no has fet això i no has fet aquell gran viatge, no?, que et venien les companyies i tot això. No? Seria com la primera sobre l'economia de la mort i després... La clàssica, que precisament és la que estem més poc familiaritzats avui en dia, que és la platònico-cristiana,
sí,
que és la de la mort com a alliberació, com a tranquil·litat, com a fi del patiment, que és algo molt budista també,
sí,
la mort com a alliberació de l'ànima, no?, de la presó del cos i de les passions i els patiments i les desventures del destí. No?
Per aquí anava, abans, Leo, quan et deia, és que la nostra societat a Occident tractem la mort com a tabú. I és curiós, perquè som una societat occidental, sí, però permanentment de cultura i de fe cristiana, i per tant ens l'hauríem d'agafar en aquest sentit, no?
Sí, sí, vull dir, estem, o sigui, tota la nostra construcció cultural es basa en un dels pilars fonamentals de la cultura judeocristiana, és la mort, o sigui, vull dir, i la relació que té la mort amb el cos, no? Sempre la resurrecció de la carn, vull dir, sempre hi ha com un contingut molt material en relació a la pròpia mort, no? I al final, un dels motius, una d'aquelles frases que es diu moltes vegades, és que la filosofia és algo així com una preparació per la mort, no? És un preparar-se per morir, no? Un dels textos més precisos que hi ha, que recomano des d'aquí llegir, és un dels textos de joventut de Plató, és el Fedó, on assistim en el moment on Sòcrates és condemnat a beure la cicuta, no? Perquè, faig aquí un breu repàs, Sòcrates és condemnat per impietat, no? Per ofensa als déus d'Atenes en nom del que ell deia el daimon, que és el déu interior, no? Que és la racionalitat, podríem dir avui en dia, i per la perversió dels joves, no? Allò de, per fer-los pensar, no? per pervertir els joves. I és condemnat a veure la cicuta, no? És a dir, a la mort. I és un text molt maco on està Sòcrates prèviament a morir amb els seus deixebles, no? Plató no va poder anar perquè estava refredat, això diu el propi Plató, aquí l'excusa que
no
tenim.
No poder o no va voler.
I on tots els seus deixebles estan molt preocupats, no? Perquè diuen, ostres, Sòcrates, et moriràs, no? O sigui, no estàs intranquil, i ell està com la mar de tranquil, dient que precisament que, com ell coneix la veritat, que és que l'ànima és una i immortal, és una substància simple, que per què hauria d'estar preocupat? Si precisament ara ve la calma, no? Ara venen els dies de calma, i per quin motiu hauria d'estar preocupat per un fet que ha de passar i que em donarà tranquil·litat, no, al final?
Ens deies abans, Leo, que la filosofia es pot veure com a preparació per la mort, com a viatge cap a entendre la mort. Jo recordo que en els anteriors capítols, no va dir, en els anteriors programes, seccions, ens has parlat de que la filosofia és la búsqueda de la recerca de la veritat. Per tant, entenc que com a filòsof, com més a prop a la veritat, més tranquil marxes d'aquest món, que és una mica, entenc, el que li passava a Sòcrates.
Va una mica per aquí, sí. Sobretot, si entenem la filosofia en un sentit clàssic, no? Allò que diem sempre, que la filosofia clàssica està molt lligada a l'art de bon viure, i l'art de bon viure és l'art de bon morir. Vull dir, precisament, no? I clar, llavors està estrictament relacionat, no? De fet, això que comentaves ara, hi ha una expressió francesa molt coneguda, que és com, coneixeu tot per perdonar-ho tot, no? Que, bueno, té la seva bellesa allà, podem estar més d'acord o no, però, sens dubte, sempre hi ha com un s'abordi des d'on s'abordi, no? Des d'una perspectiva com més ideal, com ho podria fer Plató, o des d'una perspectiva més materialista, bueno, més atòmica, que seria la d'Epicur, per exemple, no? Epicur també parla d'una tranquil·litat envers la mort, no? Epicur diu que, al final, un no experimenta la mort. Un experimenta el final de la vida, però la mort com a tal, un ja no hi és quan pateix la mort. Per tant, és com diu Epicur, és molt absurd preocupar-se per algú que no viuràs. Vull dir, tu no vius la teva mort. Vius un despedir-te, un anar-te'n de la vida, però la mort pròpiament dita no la vius. Per tant, preocupar-te per algú que no viuràs és una mica absurd, no té massa sentit. No, que és una perspectiva, Epicur sempre era molt pragmàtic, no? Que després l'agafen els estoics, recuperen Epicur. Però, al final, és un tema que potser no s'aborda tan directament, en aquests casos sí, però sempre està de refilón, no? A la filosofia, perquè, al final, un reflexiona el que a un li passa, no? I la por davant la mort, o l'angoixa, o l'horror, no? És algú que forma part. Hegel, per exemple, no? Que és un filòsof que he mencionat més d'una vegada per aquí, té algú que segons com s'analitzi, no? Ell és conegut per la dialèctica, no? Que la dialèctica precisament és un no deixar enrere res. O sigui, a la dialèctica, no? Per molt que hi hagi com un procés dialèctic de superació, sempre s'incorpora l'anterior a la pròpia aniquilació, no? I podríem dir d'alguna manera, si ens posem una mica hermenèutics, que...
Hermenèutics, eh?
Interpretatius. Ah, és una manera rimbombante d'interpretatius. Que és, davant de l'horror de la mort, hi ha un horror a l'horror que ens porta a voler-ho integrar tot. No?
Ara m'ho has d'explicar, això.
Bàsicament, moltes vegades, el que suscita horror és el propi horror, no la mort en si, no? O sigui, l'ésser humà moltes vegades té por a la por. Més que el propi fet que genera la por.
Sí.
No? Té por a experimentar la por. No?
Té por a allò que no ha passat.
Exacte. I llavors es magnifica, s'amplifica i acaba tenint tota una realitat que, bueno, podríem veure si és discutible o no. Un tema que volia mencionar, que em sembla superinteressant en relació a la mort, és amb els que hi són, amb els que s'hi queden, no? Al final, hi ha moltes maneres d'abordar el tema, no? I volia parlar de Hegel i Heidegger, que avui han aparegut, perquè són precisament dos filòsofs que aborden molt la qüestió de la mort, no? Que després es recuperarà des del psicoanàlisi i tal, però no entrarem en el psicoanàlisi avui aquí. I és,
ja tocarem.
Ja entrarem un dia. Que és bàsicament com... per Heidegger, per exemple, no? La mort de l'altre serveix per adonar-te'n de la teva pròpia mort, no? És a dir, quan jo veig algú morir, tinc la certesa de que jo moriré.
Bueno.
No? Llavors, d'alguna manera, això es pot llegir de dues maneres bastant diferents, però que són molt similars, que les dues em semblen molt interessants. Per una banda, la mort és allò que ens apropa a nosaltres mateixos. No? És com un xoc de realitat. És com una presa d'autoconsciència profunda, no? És com un plegar-se sobre un mateix, no? Però alhora, quan l'autoconsciència pensa, no?, i reflexiona i està com operant, quan es troba amb la mort i s'enfronta al problema de la mort, no?, que és una qüestió que filosòficament s'ha de trobar i l'ha d'enfrontar...
M'agrada com ho has dit, el problema de la mort.
És un problema, és una problemàtica molt seriosa perquè és el que dèiem abans, és una finitud. Pam! Vull dir, és absoluta, nada més. No? No és un tema de mitges tintes, no? Precisament és dels pocs temes a la vida que o és o no és. No hi ha grisos aquí, no?
Sí.
I precisament quan un, podríem dir en termes com més mundanos i més poètics, està escarbant dintre seu, no?, o com explorant les seves pròpies coves i es troba amb la problemàtica de la mort, es troba amb allò que és estrany de si mateix, no? Un troba una pròpia estranyesa en agafar la consciència de la pròpia mort. No? O sigui, un escena estrany en la seva autoconsciència trobant-se amb la idea de la seva pròpia finitud. Però és precisament aquella relació amb allò radicalment estrany dintre nostre que ens fa connectar amb nosaltres mateixos. No? Vull dir, crec que... era una mica llarga aquesta explicació,
però crec que
s'acaba arribant. Sí. No? De fet, Heidegger recomanava reflexionar sobre la mort, no? Diàriament. Jo és un tema que vaig fer durant una època de la meva vida, aquí ara parlo una mica de mi, que em va agafar una... Bueno, jo soc una persona molt compulsiva, i em va agafar cada dia...
No es nota.
No es nota, no? Em va agafar per meditar cada dia. No? Jo em llevava tots els dies a les 6 del matí, passés el que passés, i meditava, no? I llavors, mentre meditava... estava constantment pensant que jo moriria, que la meva mare moriria, que la meva àvia moriria, que la gent que jo estimo moriria i que jo moriria, no? I em tirava mitja hora pensant de manera com... tota l'estona així, i era bastant alliberador.
Sí? No et porta el drama, això?
El drama no. Passes pel terror,
val?
Però la catarsis necessita del terror.
Sí, eh?
És necessària, vull dir... Sí, un dia parlem de catarsis, si vols, però...
La mort en si es pot veure com a pròpia catarsi?
Sí, com la mort com a la gran... Si opera com a gran metàfora, no? com a gran construcció literària, la mort és purament catàrtica. Vull dir, al final és un esdeveniment on... L'altre ja parlàvem de redenció.
Sí.
En la mort i redenció van bastant de la mà.
Sí,
no?
Sí.
Morir en nombre de. Vull dir, collons, que hi ha més... Que hi ha més de, la gran redenció és morir en nom d'algú, no?
Sí.
En nom d'una idea, en nom d'un missatge, d'una visió, del que sigui, no? I precisament això ens porta a... Javier Gomá Lanzón, que és un filòsof espanyol que té un text molt maco que es diu La imagen de tu vida, que anava a ser un assaig filosòfic, però no ho acaba sent, és un llibre molt curtet, que reflexiona bàsicament sobre la qüestió de la mort, especialment des del dol que ell passa per la mort del seu pare.
Bueno.
És un text bastant intens, que recomano molt, molt ben escrit, molt sobri, ell escriu molt sobri, on parla d'una cosa molt maca, que és que quan una persona mort s'allibera de tot allò occidental. És a dir... La imatge que ens queda als vius, del mort, és una imatge alliberada de tot allò que no era essencial en aquella persona. És a dir, queda com algo així com purificada. Es crea una imatge del mort reconciliadora, no? Una reconcilia amb el mort, normalment, no?
Això passa, quan anem al tanatori i era una bellíssima persona.
Ai.
Igual no.
Igual no. Però la imatge, com a mínim, funciona com a referència, no? Potser podríem dir en termes cínics, si són molt cínics, molt nitxanos, com a mentira útil. No? Al final, el mort, alliberat de tot allò occidental, on queden les bones obres, queda lo essencial, és una imatge que ens és útil per la vida. No? Pensar en les bones coses que va fer aquella persona que ja no hi és ens serveix a nosaltres d'horitzó de sentit, de far, de brújula, de referència en el nostre propi camí vital. I el més maco de tot, que ara parlaves del tanatori i de la cerimònia,
sí,
quan Hegel parla de precisament el... És que aquest tio ha parlat de tot, és impressionant. O sigui, qualsevol tema té un comentari, no? Que parla de les cerimònies,
sí,
de quan es va... Bueno, quan el tanatori o el que sigui. És molt maco dir que al final el que fa quan la làpida, no? I es celebra, no? I es rendeixen honors a aquell mort, el que es fa és otorgar-li la qualitat de viu, tot i que ja no hi... de quasi viu. De... Estem dient, aquest mort no és només matèria inerta, no és toxina, no és paràsit, no és terra morta. És un humà, també. O sigui, li estem donant una vitalitat a algú que no la té, pròpiament dita.
De fet, allò d'esculpir, no, el propi nom o alguna frase a la pròpia làpida, quan algú mor, és recordar-nos que aquella persona hi va ser i que d'alguna manera hi és per sempre, no?
Hi és per sempre, i allà hi ha una matèria que es mereix. O sigui, li atorguem la raó, o sigui, com Hegel diu, ens apropiem de la natura. O sigui, ens apropiem d'allò que no té sentit i li donem raó, li donem concepte, o sigui, li donem una força, un pes, en tant que ha format part de la història i forma part del que nosaltres som. Vull dir, jo recordo perfectament Ortega y Gasset, com es queixa sempre, bueno, es queixava, clar, no es pot queixar, bueno, es queixaria probablement també, de la tragèdia que és que un poble estigui desagradit amb la seva història. No en un sentit folclòric i nacionalista, sinó en un sentit d'entendre tot el gran sacrifici humà que hi ha per arribar a la nostra pròpia realitat, no? Perquè nosaltres tinguem el món conceptual que tenim, hi ha gent que literalment ha donat la vida, no?
Sí.
I llavors, no respectar tot aquell passat de morts, no? Tot aquell passat lapidari, és una ofensa a la nostra pròpia realitat, no? I abans comentaves l'epitafi. L'epitafi és un tema que m'encanta, o sigui, m'encanten els epitafis. Crec que és una de les formes més refinades de la bellesa que hi ha, i de poesia, no? Un bon epitafi, cosa que pels grecs l'epitafi era la cosa més important que hi havia, no? Perquè, clar, abans no hi havia fotografies, no hi havia res. I, clar, en una frase havies de condensar tot el ser d'una persona, no? I jo recomano molt, si busqueu per allà, hi ha recopilatoris d'epitafis per llegir, per internet n'hi ha, i, ostres, és una cosa increïble, no?
Perquè... Groucho Marx.
Groucho Marx, perdona que no me levante.
Perdona que no me levante, sí, és un clàssic. L'humor fins i tot després de mort,
Clar.
Per la posteritat.
Aquest és espectacular, perquè sí, amb una frase, pam, tens el Groucho Marx.
Sí, sí, sí.
Tens el Groucho Marx, és espectacular.
Em parlaves de vetllar, o més que vetllar, de lluar els nostres morts en tant que la construcció d'una nació, i així ho deia Ortega y Gasset, i em venia a mi molt al cap França. França, un dels grans països que ho fa possible. De fet, no tots els països d'Occident ho fan possible, això. A l'estat espanyol li queda molt recorregut per fer-ho.
Ostres, en matèria història, de reparació històrica, no? Sí, sí, sí.
Vull dir que França, en aquest sentit, no sé si és perquè si té a veure alguna il·lustració i ve d'aquí i veu d'aquí, o simplement...
Hi ha tota una temàtica allà. També tenen... És una de les contradiccions que també té França, El gran orgull propi nacional, amb el gran passat, i anem arribant al nostre passat, però després tenim algunes coses colonials encara allà que oloran una mica malament, no? Però, bueno, en aquell aspecte concret, considero que sí que és molt important, més que res perquè Walter Benjamin sempre parlava, en el tema de la història, que la nostra labor és fer que aquells que no han pogut parlar que parlin. Vull dir... com des del nostre present, si volem... ell deia de posar el fre de mà a la història, no? Perquè s'anomenava que això va massa de pressa i raó no li falta, no?
Walter Benjamin, per cert, que es va exiliar per aquí pel Pirineu, em sembla.
Sí, i sí, allà, i, bueno, allà va morir, entre els franquistes i les tropes nazis a França. Doncs Benjamin sempre deia que precisament des del present hem d'estar molt atents a tots aquells morts i totes aquelles històries del nostre passat que no han pogut ser, que no han pogut tenir veu avui en diríem els que estan fora els raros, els bojos, els homosexuals, tota una condició superàmplia, i és la nostra labor, tots aquests morts que no han pogut expressar la seva pròpia vida, que des del nostre present els recuperem per construir precisament un present que tingui sentit. Perquè la mort, si el que dèiem, com començàvem, no? Si entenem que la mort com una cosa que està a una nevera, a un crematori, nosaltres a la vida real... No, ens falta el sentit històric de la nostra vida. No, jo considero que si tenim una relació més propera amb la mort, tindrem un sentit molt més històric de la nostra vida.
Saps que ara estic entenent més el que deies a l'inici d'entendre la mort com a final, però també com a inici? Quan ho has dit a l'inici, deia... Què m'està explicant, no? I ara entenc precisament aquesta mort com un recomençar per la gent que queda aprenent de la visió del passat, però és que ja no hi són, eh?
És un constant volcà, no? O sigui, sí. Al final, tant la vida humana, que és el particular, com la història humana, que és l'universal, comparteixen una estructura bastant similar, que és una estructura que és d'espiral. I l'espiral, depèn de com el miris, és un cercle. Però si te'l mires bé, estàs pensant sempre pel mateix lloc, però des d'un lloc diferent. No? I això és això que dèiem, com és principi, fi, recuperar i tornar a recuperar el re aquest, el reflexionar aquest. Reflexionar vol dir literalment donar la volta sobre un mateix.
Sí.
Per tant, és un constant espiral, no? I, bueno, no sé.
Què? Tenim més pensadors o no?
Uf, aquí hi ha una llista llarguíssima.
Sí?
Però jo havia aquí preparat... Aviam
que
m'ho veig.
Mira com si tingués temps, tens temps.
Sí, tinc temps?
Sí.
Vale, perfecte. Doncs, aviam, què he mencionat? La mort, economia de la mort.
Sí.
Aviam, deixa'm
fer
un xequeo per aquí.
Ara.
Aquí, sí? Aquí. Em preguntava si, bàsicament, la mort podia tindre una dimensió ètica. Tot això que estem dient ara, però hem respost la meva pregunta. Walter Benjamin diria que sí. No? Si, precisament, aquesta dimensió ètica era possible o no era possible en tant que... La mort és un tema radicalment únic i subjectiu. O sigui, jo no puc compartir la meva mort amb ningú.
Sí, clar.
O sigui, no sé que sigui Romeu i Julieta, no? Diríem. Jo, la meva... El que és l'experiència de la mort és un tema radicalment subjectiu, no? I allò ètic és allò que és grupal.
Sí. No?
I llavors, clar, parlàvem abans de Heidegger, no? Diu, clar, si l'únic que fa la mort és justificar-me la meva pròpia existència i l'altra també... Quin sentit té tot això de la mort, no? O sigui, com podem compartir alguna cosa que és radicalment subjectiu? Com comuniquem allò que és radicalment subjectiu, no? És, al final, tot allò que està fora de lo general o de lo comunicable té una naturalesa molt particular. I llavors, jo una mica el que plantejava és, igual que Kierkegaard, el filòsof, que jo crec que és un filòsof molt interessant, que un dia parlaré d'ell, si vols.
Què és?
Un filòsof danès... un dels pares de l'existencialisme, podríem dir, que va reflexionar molt sobre la religió, especialment, i tot un text es diu Temor i temblor, on reflexiona sobre Abraham i Isaac, i explica per què Abraham no diu res quan va al monte a la muntanya de Mòria a sacrificar Isaac. Per què no diu res? Per què passen 4 dies i no obre la boca quan estan anant a matar el seu fill, no?
Sí, sí, sí.
I la seva tesi és que no pot parlar. Perquè està fora de sentit. El mateix amb la mort, com el tema de la... Quan opera Déu, no? Hi ha una relació radicalment subjectiva que és intransferible. No? Igual que l'experiència de la mort és algo intransferible. I quina és la solució de Kierkegaard? La metàfora, el sinònim. Doncs al final jo crec que a través de la metàfora i de la creació poètica i literària sí que es pot construir una ètica de la mort, bàsicament.
Anem al tuit?
Anem al tuit, fot-li. Aviam què, jo ja estic cagat.
T'engresca això, eh?
Sí, em fa gràcia, a veure qui se fa el ridícul,
no? No, soc bona persona, soc bona persona, perquè m'agrada agafar els tuits del Leo per trobar una excusa musical. L'altre, tira.
No esperava una noia tan bonica darrere d'aquest taulell el teu
estil.
Sí, soc molt fan, sí. Des d'aquí li degradi a la Berta, un petonet per ella, que no m'agradava ni me'ls va ficar i
sí?
Completament obsessionat. Sí, tant.
Per què fico això?
Per la meva tasseta.
Home!
Per la meva tasseta, gràcies aquí a la meva tieta que m'ha
de regalar. La tieta que et va regalar una tassa de Ceràmiques Guzmán.
Molt maca.
És preciosa.
És increïble.
Això va ser el teu aniversari, eh?
I tant.
Veus com que avui ha sigut
avui era maco.
Ha sigut benèvol.
Està molt bé.
Acabem amb Ceràmiques Guzmán.
I tant, sortiré aquí plorant-ho.
Per cert, abans d'escoltar Manel i aquest Ceràmiques Guzmán, que val molt la pena. Podem relacionar música i filosofia?
Per suposat.
Dilluns que ve?
I tant. Aquí hi ha una línia editorial clara, eh? Aquí anem connectant,
sí?
Pim-pam. Johnny Cash, Manel, doncs el següent serà parlar de música.
Johnny Cash, Manel... Ah, clar, és veritat,
dia...
vam escoltar Johnny Cash. Sí?
I tant.
Proper dilluns, Leo Espluga, música i filosofia. Gràcies, Leo.
Vagi molt bé.
El moment quan les nostres mans es creuen a l'intercanviar el bitllet, però els teus ulls estan nerviosos, has d'atendre altres clients. Però si dubtes, podries atrevir-te a sortir amb mi per fer un cigarret per si penses que podria servir-te. Jo esperaré per aquí encara algun temps.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Sovint ens agrada parlar des d'aquest espai del medi ambient i de la seva riquesa, sobretot relacionada amb l'aigua. Avui us vull parlar de l'entorn paisatgístic i social del riu Llobregat.
L'aigua i la natura.
Els darrers anys, Agbar i l'àrea metropolitana de Barcelona han realitzat millores considerables a l'entorn del riu Llobregat, accions que han permès equilibrar els valors paisatgístics del riu amb els socials i d'oci. Això s'ha aconseguit, sobretot, realitzant tasques de manteniment dels paisatges fluvials basats en una millora de l'aprofitament dels recursos hídrics i l'utilització de solucions basades en la natura i la tecnologia smart. D'aquesta manera, s'ha pogut contribuir al desenvolupament d'aquestes activitats i a promoure l'equilibri mediambiental del riu. Si a aquests esforços hi afegim el que tots podem fer dia a dia, cuidant i respectant aquest medi ambient, segur, segur que avançarem cap a un entorn més sa, més lliure i, sobretot, del qual ens puguem sentir orgullosos.
L'aigua. Font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dilluns són... Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
I com que els dilluns són Òpera Rock, nosaltres que saludem un dilluns més a la Maria Voronkova, divulgadora musical, per tant, de portar-nos un nou compositor, una nova òpera. Maria, què tal?
Correcte, molt bé, bona tarda.
Què ens portes avui, va?
Doncs mira, abordem una de les òperes més colossals, rellevants i top a nivell de llenguatge operístic que ens podem tirar a la cara.
Toma ja.
Sep, Tristany i Isolde.
M'agrada.
Sí.
Clàssic, eh?
Clar, ja hem parlat de la Poció amorosa amb l'Elisir d'Amore, te'n recordes?
Sí.
De Puccini, però era la part més còmica. I avui ens endinsem en la part així més dramàtica i filosòfica d'aquesta llegenda del segle XIII i ho fem de la mà del que es considera el compositor d'òpera més famós i revolucionari del segle XIX. I no és un altre que Richard Wagner.
Maria, em deixes fer una cosa?
Per suposat.
Me encanta l'olor a Nàpel por la mañana. És una cosa que sempre havia volgut fer, ràdio.
T'has sentit realitzat amb aquest moment?
Apocalipsi Now.
Por supuesto. I tant. Veus, de nou, no sé quién es Wagner. Ves com ho sí.
Ja està, surt a totes.
Sí, és així. Sí, tothom ho sap. La gent pensa que no, però sí, ho saben.
Sí.
Bueno, va, he dit que era un gran revolucionador, així que parlem dels canvis d'aquest senyor,
sisplau.
Si et sembla bé, vale? Jo vinc a resumir-ho com a la porra todo. Vale?
Home, vale.
Sí, la filosofia de Wagner va ser a la porra todo.
Val.
Primer, va canviar l'idioma de l'òpera de l'italià, va passar a l'alemany perquè ole él, perquè ell era alemany i ho volia a alemany i a la porra l'italià.
Val.
D'acord. Segona, va passar olímpicament de llibretista. Vale? Fins en aquell moment, és a dir, estem parlant de 1840, por ahí, una persona escrivia la música i una altra escrivia el text.
Sí.
Pues ell diu que el dramaturg a la porra i ja fa ell les dues coses.
Pa què dos si con uno no lo vale?
Si ya me lo hago yo todo. Pa què? Pa què?
Val.
Tercera, l'extensió de les seves obres. Fixeu-vos que fins ara estàvem parlant d'una mitjana, una mitjaneta estàndard de 3 horetes.
Va.
Doncs l'Anell del Nibelung dura, alerta, 15 hores dividit en 4 jornades.
15 hores?
15 hores, i havies d'anar 4 dies per veure com s'acabava allò. 4 dies.
Mare de Déu.
Sí, no. I tu em diràs, hòstia, mare de Déu, que llarg és això. I jo et responc, quantes hores dura una sèrie de Netflix?
Ah, veus?
Fin de mi exposición.
Sí.
Ah, amigo.
Correcte.
Clar, ell s'havia d'expressar, aquest home s'havia d'expressar. Qüestió, ell va creure que l'òpera podia ser l'art total, perquè ell creia que per explicar històries s'havien de desplegar tots els recursos, ¿vale? Dramatúrgia, música, escultura, pintura, llums, escenografia, atrezzo... Vaja, que l'art total era que tot el que hi havia s'havia d'aprofitar, s'havia de fer servir i era imprescindible per desenvolupar una ficció. Que ara ens sembla la mare de normal. Doncs sí, però no, perquè ell va ser el primer. Doncs mira, et t'explicaré una coseta, vale, que està succeint.
Ja que hi som.
Sí, ja que estic aquí, penso, explica-li coses. Doncs mira, en el meu cercle d'amics hi ha un debat molt, però molt acalorat, molt, de debò, o sigui, la gent crida, d'acord, això està passant, sobre la sèrie nova del Senyor dels Anells.
Home, jo en soc molt fan, eh?
Doncs mira, alguns que si s'ha de fer fidel a Tolkien, altres que si no, que si la modernització, que si uns en contra d'un aspecte, els altres en contra... Bueno, tothom està en contra d'algú, tot el rato, no parar d'estar en contra. I em sembla tot molt bé, però us explico que amb l'anell del Nibelung, que és la primera versió escenificada de la història i que està basada exactament en els mateixos referents, tot i que després la història pren altres camins i és més diferent, però doncs amb l'anell del Nibelung ja hi havia el mateix debat i unes crítiques tremendes de tot tipus, que si no respectava les fonts, que si la durada era massa llarga, que si era massa curta, que si el llenguatge, que si quina aberració, que si la tradició popular, que si la literatura... Vamos, és que t'ho juro que són les mateixes converses.
No, perquè ens diguin que parlem molt d'antic, no, estem fent el mateix patró.
Sí, perquè ara deien, és que hem de ser fidels, que si la peli, que si els llibres, però aviam, desenganyem-nos un moment, que tot això està basat en el mateix folklore, mitologia i cultura popular que va fer servir Wagner, que després fa servir Tolkien, que després Peter Jackson i després Bayona. O sigui,
sí.
Que tot està molt bé, que les coses estan allà per fer-les servir i tothom ha de fer el que vulgui i està estupendo.
De Wagner perquè... a Bayona, m'agrada.
Sí, senyor.
Sí,
perquè,
sí.
És clar, ara anem de guais polemitzant al Twitter, ¿vale? De que tot és una mierda, però és que acceptem, anem amb una mica de retard, potser... 300 anys amb el mateix debat, igual ja n'hi hauria prou, no?
Podríem superar-ho.
Jo penso que sí. Jo crec que estem una mica desfassats amb el hate. No sé què en penses, tu.
Sí, igual.
Veus? Pues ja està. Així que, per mi, tot evoluciona, tot va passant de generació en generació amb la forma i el llenguatge que la societat pugui connectar. I, evidentment, els grans canvis sempre xoquen. I, evidentment, Wagner, que és el canviador que hem dit, és... Vamos, li van ploure crítiques, vamos, como pedregada, como granizo.
Sí, eh?
Li van dir absolutament de tot i, a més, a saco. Però què passa? 300 anys més tard, avui dia, ningú pot negar el valor d'aquest senyor, que, bàsicament, és el que dèiem, s'ho passa tot pel forro i es tira a la piscina amb òperes de 6 i 8 hores amb un llenguatge completament nou i, escolta'm, a qui no li agradi, a la porra, també.
Tristany i Isolda,
És el preludi, és una fantasia. Ja en parlarem amb detall. Primer, però, parlem de Wagner, que és qui ens ocupa, perquè el senyor era telita malinera, eh? O sea, però tela. És un personatge, un personajazo. Necessitaria com 5 capítols, vale?, per explicar-ho tot, així que el que farem és centrar-nos en aquesta etapa, en l'etapa de quan Tristany i Isolda veu la llum. És 1848, i ell està fent de mestre de capella a la cort de Dresde, però se sent profundament motivat per l'esperit revolucionari i es movien els cercles de Rockel i Bakunin. Amb la qual cosa, escrivia articles incendiaris per incitar el poble a la rebel·lió i quan van esclatar els enfrontaments va formar part molt activa dels mateixos, però tan activa que fabricava granades de mà i exercia de sentinela a la... Atenció, Frauenkirche, que per als que no parlin alemany és la catedral de Dresde, ¿vale? Jo no parlo alemany, ha quedat diametralment clar, però ho intento. Qüestió, el 1849 s'ordena el seu arrest i Wagner es veu obligat a exiliar-se i abandonar la seva dona, la seva feina i els seus amics. Per sort, l'acull a Zúrich un comerciant de seda i gran admirador de la seva música, que era Otto Wesendog. I el bo d'Otto havia de viatjar molt, moltíssim, i passava llargues temporades fora de casa. I en aquestes absències va sorgir l'amor entre Wagner i Matilda, que era la dona del comerciant.
Com t'agrada això?
Oi, sí, el salseo, el salseo. Però què va passar? Que Wagner en aquell moment ja estava casat.
Oh.
Ah, esclar, amb la dona amb la que va estar durant 20 anys i amb la que tenien una estira i arronsa i, bueno, una quantitat de muntanyes russes emocionals de tres parells de collons.
Déu-n'hi-do.
Però res, que ell era un intenso de la vida, era un romàntic convençut, que ríete tu del jovencito Werther, vale? I pam, mega aventurote amb la dona del senyor que l'estava acollint a casa seva, muy mal. I a més és que amor, però amor amb majúscules, una cosa que era un sinvivir, que el senyor se moria d'amor, deia. Bueno, va deixar d'escriure l'anell del Nibelung, que és el que estava fent en aquell moment, sí. I es va posar amb Tristany i Isolda, per poder fer-se un homenatge a si mateix i al seu propi amor platònic, al desig insatisfet per culpa de la maleïda societat i a la passió no resolta fins a l'alerta més enllà de la mort. Però ja hem comentat que era un intensito, d'acord?
Tristany i Isolda com a psicòleg-terapeuta de Wagner, eh?
Correcte.
Sí?
Sí, aquí ho tindríem, sí.
Val.
Bona definició.
Val, val, val.
Mira, en aquells moments Wagner estava a topíssim amb Schopenhauer, que ara Leo ens aniria de fàbula aquí,
sí.
que en sap molt més que jo de Schopenhauer. No,
sí que en sap,
jo...
sí.
Bueno, ahí està,
Schopenhauer. A mi em sona a Tostón.
A mi
ja,
també.
Ja t'ho dic ara.
Però és que Wagner i los Tostones ja hem vist
ja
que...
Això,
que
ai,
hi ha una entesa,
val,
no?
Val.
Quan, qüestió, que va concebre una obra en la que la societat, la realitat i les passions terrenals eren el més gran enemic de la passió humana i, per tant, de la felicitat. Vale? Aleshores, va acabar d'escriure l'obra l'any 1859 i alerta perquè semblava impossible de representar. Vale? L'enorme exigència pels cantants que alerta havien de suportar més de 4 hores de música a les seves goles. I el fet d'haver d'aprendre tota aquella lletra i la música, vamos, ho convertia en una cosa que no es podia fer, aquella òpera no
clar,
es podia...
Clar. Massa enorme, tot.
Hombre, ¿dónde vas tu con 4 hores que me quedo afónico? Normal. Clar. Qüestió, va intentar-ho a París, on els assajos es van cancel·lar, després del fracàs, va tenir un fracàs amb Tannhäuser, i també es va cancel·lar la seva estrena a Viena després de 70 assajos infructuosos.
Imagina, fer 70 assajos i que et
porra
no,
de nuevo. No. No, esto no va.
No, va.
No, jo me corto un dedo, creo, ara hem de rebeldia. Terrible, terrible. Qüestió, que van haver de passar 10 anys sí. abans de que aquest dramón amorós veiés la llum. I què va passar quan es va estrenar? Drama una altra vegada.
Sí?
Sí, senyor, sí, senyor. Mira, els protagonistes eren el matrimoni format pel tenor i la soprano Malvina i Ludwig Schnorr. I ells tenen el seu capítol de desventures aquí. Però heavies, eh?
Sí?
Heavy metal, ja veuràs. En primer lloc, l'obra es va haver de posposar, perquè la Malvina, evidentment, es va quedar sense veu durant els assajos. Quan ja van estrenar 4 funcions més tard, en Ludwig, sotmès a aquell immens esforç que implicava aquella obra titànica, va tenir una parada cardíaca.
Ai, pobre.
I es va morir.
Pobre.
Qüestió que la Malvina, després de que el seu company de vida i de música morís allà, a l'escenari, va decidir retirar-se per sempre més del món de l'òpera. O sigui, espectacular, però... va ser tot un èxit. Tothom allà amb unos lagrimones como kiwis i de peu aplaudint que no havia un mañana. Bueno, bé, tothom, aviam. Ja hem dit que haters i trolls en tenim des de fa segles,
sí.
eh? Vull dir, ja havia a tope, gent dient, esto es una aberració, esto es horroroso, esto que, esto que es. Qüestió. L'obra, a més, fou dirigida pel més famós milionari i top del moment, director d'orquestra, que era Hans von Bülow, que, alerta, es convertiria des d'aquell moment en el marit cornut de la Cosima Liszt, que en conèixer Wagner es va enamorar perdudament.
Home.
Wagner també es va enamorar d'ella, la Matilda, ja no me acuerdo qui
ja
és esta senyora,
viada.
Me da igual, la Matilda, me da igual, mi mujer. Qüestió, es van enamorar, van tenir 2 fills, i ja després, ja si eso, la senyoreta abandona Hans von Bülow i ja es casa amb Wagner i tenen un tercer fill de forma oficial, eh? Vull dir que el Richard li anava fortament això de l'amor prohibit, molt, 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 i clarament li agradava l'amor prohibit amb les dones dels amigues i col·legues i, circo lo íntimo, pues ahí que voy yo a meter lo mío. Wagner.
Ewig einig ohne
Tristany Isolda?
Pues el temazo.
Sí, eh? Universal.
L'amor, però no l'amor universal, no, no, no.
No?
L'amor verdader, que per ell és l'impossible, perquè va més enllà de la mort. Home. Ells vius no poden estar enamorats, han d'estar morts per continuar. Bueno, per Schopenhauer, amor impossible, coses, coses, vale? De Wagner. Qüestió, ja hem dit que la societat és el mal de l'home i fa impossible la unió dels dos protagònics. Així que veuen una poció que creuen els portarà a la mort, i amb això a la fi del patiment. Mm. Però què passa? Que en realitat és una poció amorosa, que els porta al patiment i a la mort igualment. Sí, correcte, però abans tenen una nit de passió, xachi.
És una òpera.
Sí.
Es porta el patiment.
Sí, sí, a la mort van igual.
Sí, sí, sí.
Tir van igual. Però tenen ahí un... passió, amor.
Està bé.
Qüestió, us explico. Va. Resumidament, que recordem que dura 4 hores, així que intentaré ser tan breu com pugui. Mireu, estem en un vaixell.
Sí.
Es troben la futura reina de Cornualles, que és l'Isolda, i un presoner greument ferit. I aquest presoner resulta ser l'assassí del primer promès d'Isolda.
Ai.
Ella el cura, sense saber qui és. En rotllo Galadriel, elfa, sí. Coses màgiques, rum, 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 jo te curo. I, de cop i volta, se n'adona que és l'assassí del seu primer promès. Però, en obrir els ulls Tristany, pam! Amor.
Clar.
Amor a primera vista i amor tan, tan heavy que ja no pot matar-lo. Així que, com se sent in love, no pot matar-lo i el deixa escapar. D'acord? Clar. Aleshores, què passa? Que Isolda s'ha de casar amb el tiet de Tristany.
Ui.
I clar, i després de deixar escapar el Tristany i que matés el seu primer promès i que todo mal, doncs, se'n penedeix d'haver flaquejat i vol venjança a tope.
Jo crec que de tots els tiets que hem vist a les òperes, no n'hi ha cap de bo, eh?
No, la veritat, hi ha un tema.
Jo
crec que eren els cunyats de,
sí,
de l'època, eh?
Exacte.
Qüestió, la Isolda vinga a humiliar el pobre Tristany i a planificar el seu assassinat. I ell vinga a intentar ignorar-la, perquè sap que li agrada i no pot ser. Perquè, clar, la cosa és que estan super enamorats, però la vida no els deixa fer. Mm. I què passa? Giro dramático. Isolda decideix finalment matar a Tristany i morir ella també, perquè no vol casar-se amb el tiet de, amb el rei, aquest tiet de Cornualles.
Sí.
I recordem que el seu primer amor també es va morir assassinat pel senyor del que ara està enamorada, així que diu, mira, esto es fatal, yo paso, yo me muero también, ¿vale? Així que, au, veuratge que els matarà tots dos i s'ha acabat el patiment. Què passa? Que Tristany, que està enamorat de la que ha de ser no només la seva reina, sinó també la dona del seu tiet, és a dir, la seva tieta, decideix que, mira, voy a hacerme el tonto, jo em bec això també, aquesta beguda mortal, i posem fi a aquest despropòsit que no va enlloc. Però
sempre, hi ha un però.
Sempre, sempre, sempre. La criada d'Isolda, Brangane, fa un change a lo trilero allà, rirurrus, perquè ella també és medio elfa i fa coses màgiques,
sí.
I canvia la poció mortal per una poció amorosa.
Oi.
Què passa? Que tots dos veuen i no moren, sinó que se casquen un duo de 40 minuts en els quals donen rienda no suelta, sueltíssima al seu amor i a la seva passió, allà emparats per la nit, i la criada vinga a advertir-los de nois, que arribarà el dia, que la cosa acabarà malament, però ells ja no poden separar-se. Estan en èxtasis, 40 minuts, dale que te pega, i èxtasis musical, i que cada qual lea lo que quiera con esta expressió. D'acord? Què passa, Joan? Doncs què ha de passar? Doncs que la criada tenia raó. Clar, s'havien d'haver separat.
Veus?
Qüestió, que arriba el dia i l'amor, doncs, no pot amb tot. No se puede. Aleshores, al palau descobreixen el pastís. El rei indignat i todo mal. Tristany, que sap que todo mal, decideix deixar-se ferir de mort. Aleshores, la persona que ha ferit de mort el Tristany és alhora assassinada pel best friend de Tristany. Perquè això és una òpera i hay que morir. Mucha gente muerta.
També,
todos muertos, todo sí. El tiempo. I qüestió, què passa? Isolda veu tot això i què diu? A la porra, jo també me mato, però jo me muero de amor perquè soy súper romàntica.
Ara.
Ah, i què ha passat? Que és que tot això era el que ens volia explicar Wagner. Ell volia explicar que la gent s'havia de morir. I saps què és el més terrible? Que tots aquests estan morts i ho han fet inútilment, perquè el rei aquell del todo mal estava a punt de perdonar-los perquè creia en l'amor verdader. Però ja és tard.
Veus?
Ja són tots morts. Aquí ja no...
No hi ha volta de full.
No hi ha volta de full. És un patí, que és una cosa que, escolta'm, que no hi ha manera. Qüestió, recordem que Wagner volia parlar de l'amor extraterrenal. Saps que t'ho he dit abans?
Sí.
D'aquell que es manté més enllà de la mort. O sigui, com ha d'acabar aquesta obra? Doncs amb tothom mort, perquè l'amor verdader es realitza després de la vida, amb la qual cosa acaba l'obra amb un dels passatges més macos de la història de la música, que és el Liebestod, que és la mort per amor d'Isolda.
Preciós, això,
És una passada, o sigui, posats a morir per amor, ja sí.
Que me pongan esto, ¿verdad?
Jo sí, jo compro, la verdad es que sí. Total. Bueno, cosetes musicals abans d'acabar, perquè és, jo crec que és, forma part de les claus per comprendre l'èxit de Wagner. La gran clau, la gran qüestió, és el leitmotiv, ¿vale? Que és la melodia que atribuïm a un moment concret d'una representació, com podria ser, tu saps, el nyic, nyic, nyic,
sí,
de Psicosi,
sí,
¿vale?
Sí.
O el tan-tan-tan-tan que hem escoltat abans.
Correcte.
O l'Indiana Jones, que de seguida et ve.
Sí.
Vale. Eso és un leitmotiv. Qüestió, Wagner va ser el creador de fet d'aquest efecte, però a nivell massiu. Vale? Va més enllà de Verdi o Puccini, que atribuïen i identificaven un personatge amb una música. No, no, no. Ell ho identifica literalment tot.
Tot, eh?
Cada moment de l'obra, cada moment que passa, té uns acords molt concrets que identifiquen aquell moment amb una música.
Per tant, per entendre'ns, els acords no acompanyen, no són definitoris de cada personatge, sinó de cada sentiment que s'hi representa l'obra?
De literalment tot. O sigui, hi ha acords per definir una sabata.
Uau.
És una passada. Però és que en realitat és el que es fa amb les bandes sonores al cinema de dia d'avui. Saps què et vull dir? Sí. O sigui, jo et faig pensar en Harry Potter.
Sí.
I la música et ve instantàniament.
Tan, 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 tan. No?
Clar, però és que Wagner ho va fer fa 3 segles. És un fucking geni, aquest senyor. És una passada. Qüestió, el preludi que hem escoltat abans són 20 minuts de música que resumeixen les 4 hores definint cada un dels moments musicals. Tu pots perfectament tancar els ulls i veure com passa tota la història de Tristany i Isolda només a nivell musical. I això és una genialitat, és una barbaritat.
Uh-huh.
És posar música al sentiment, a l'acció, als personatges, és brutal, brutal, absolutament brutal. Qüestió, que la música és tan descriptiva que la fa inconfusible. Per això la podem reconèixer a dia d'avui, per això aquestes valquíries, el que hem escoltat al principi de tot, no se'ns en va mai del cap. És impossible, se'ns queda allà gravat per sempre i l'atribuïm a un moment molt concret.
Sí.
I això és una passada. Qüestió. Seguint amb el leitmotiv, també us vull parlar del famosíssim acord de Tristany. A veure, és famós per la gent del mundillo, eh? No nos vengamos arriba, no ho heu de conèixer, tranquils, que ja estoy yo para contar-lo. Què és aquest acord? Doncs és un acord que Wagner desenvolupa al llarg de tota l'obra. I que, a més, és l'acord que dona el pistoletazo de sortida a la mateixa. I, bàsicament, el que passa és que és un leitmotiv que no conclou, que no s'acaba mai. O sigui, si jo faig txan, 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 txan... Vale, doncs l'últim txan
no
està. No, és una cosa espantosa. Què passa? Que l'espectador desitja el final, però és que el desitja tot el rato, però és que no arriba mai. I això ens provoca una ansietat quasi inconscient, que és exactament el que Wagner ens vol transmetre. Recordem que ell parla de la seva pròpia frustració amatòria, que està l'home allà a flor de piel i ens porta a nosaltres estant bé a flor de piel de per què no se besen, per què no se toquen, la vida és injusta! I no saps ni per què. Però clar, l'angoixa dels amants per la frustració de no poder estar junts està allà musicalment durant 4 hores.
Déu-n'hi-do, l'atenció.
Clar, clar, estem tots allà, vinga, esperar que conclogui. I no conclou, i no fa més que créixer, i créixer. Igual que l'amor d'ells i la frustració que també va creixent, i creixent. Bueno, vaja, és una sort de tortura psicològica, ¿vale? Que quan es moren estàs tan en empatia que estàs quasi alleugerit. De por Dios, por fin se ha terminado este sin vivir. Han concluido, y han concluido con la muerte. I què era el que ens volia explicar Wagner? Que l'amor bueno era el que venia després de la mort. Així que va aconseguir el seu objectiu, perquè acabes dient, ai, si por fin s'ha mort, ara se van a querer de verdad. Un geni! És un... Perquè mira que la cosa és rara. Però
rebuscat, però geni.
I tu menges amb patates, eh?
Sí, sí.
Tu menges amb patates. Qüestió, doncs pues, aquí està l'acord de Tristany. I què us puc dir? Doncs res, que aquell home en aquell moment estava molt frustrat quan la va escriure, però quan es va estrenar ja estava amb una altra senyora i la Matilda i l'amor platònic s'havien acabat perquè ja es va posar a tenir fills amb un altre davant de la cara del seu director que anava dirigint allà l'amor platònico. Cositas de Wagner, yo te quiero mucho, pero luego ya no. Ay. Sí, eso, ya no nos morimos y nos queremos físicamente, ¿vale?
En fin. Acabem parlant una mica més de Wagner.
Sí, ja per concloure us diré que en definitiva va ser una persona controvertida i estic d'acord. Mira, era el 14è germà d'una família de pare postís, perquè la mare vivia amb un senyor però tenia fills amb un altre. Era antisemita, tot i que el seu pare biològic era jueu. Coses rares de Wagner, otra vez. Era un robesposes absolutament empedernit. Un aprofitat de tot i tothom, com era el cas del pobre Ludwig II de Baviera, que era un rei, així, adolescent i homosexual, que es va enamorar bojament de Wagner i vinga a subvencionar-li tot el que feia. I Wagner, bàsicament, li ballava l'aigua i feia veure que també estava in love mentre tenia fills amb l'esposa del seu director musical. Que era un personajazo, que podem jutjar-lo... Sí, la veritat, sí, podem jutjar Wagner perquè Richie tenia unes cositas que vaya tela marinera.
Ai, sí.
Però és innegable que aquest senyor va trencar amb tot el que s'havia establert com a norma en el món de l'òpera i va canviar per sempre la forma de fer ficció dalt d'un escenari. I que, alerta, és que ho estem fent servir a dia d'avui a les sèries, a les sagues, a les pel·lícules. És que fa 3 segles. És que és un passote. Bueno, aquest senyor era un geni. Controvertido, però un geni.
I com va dir ell, avui que parlem de Wagner, com va escriure Woody Allen? Cada vez que escucho a Wagner me vienen ganas de invadir Polonia.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, i nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a obrir la caravana i a posar-la en marxa a partir de les 3 de la tarda. Que passeu molt bona tarda. Fins demà, que vagi bé.